dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El darrer recompte deixa enrere més de 500.000 morts, sense llum ni aigua en moltes de les poblacions i sirenes antiaèries constants mentre la vida intenta obrir-se camí, una vida d'angoixa sota les bombes, sota el dolor. La guerra, deuen pensar molts civils, no la volem. Ens hi hem trobat, o pitjor, ens hi hem ficat. Us parlo de la guerra d'Ucraïna, de la que poc se'n parla i la que, com tota guerra, també la israelo-palestina, segueix matant cada minut que passa. L'altre dia un amic em deia, veus, d'Ucraïna ja no se'n parla als mitjans, i us ho reconec, em fa certa rabieta per veritat, perquè ara el focus és en un altre lloc. I sí, és cert que els mitjans no poden, no podem ser a tot arreu, però també ho és que han de ser allà on importa, perquè la guerra no sol ser amable, o menys, la guerra per definició mata i fa patir. Sovint per causes que els que més la pateixen, els civils, no solen ni contemplar, però que hauríem d'intentar explicar. La guerra, per moltes voltes que li donem, és exactament l'interval de temps que passa entre l'inici d'un conflicte entre mandataris fins que els mateixos mandataris en troben la solució i en aquest interval de temps a veure qui té la bomba més gran o el míssil més llarg. La gent viu o mor en funció de la seva circumstància. Així de cru, així de real. Un minut i mig que passa de les 8 del matí. I qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, d'aquí uns minuts.
Ara sí, bon dia.
Bon dia, d'aquí uns minuts cap a un quart de nou parlarem amb l'arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López, que participa com a pare sinodal en un dels sinodes més importants dels darrers anys a l'Església Catòlica. Un dia en el que també parlarem amb un altre testimoni, en aquest cas de la guerra. Serà un quart de nou del matí quan saludarem amb el jove israelà Yaron Jabach, perquè ens expliqui com estan vivint la guerra ell i els seus amics. Ho comentarem tot plegat a la tertúlia del primer cafè amb l'exsecretari d'Immigració a l'Ajuntament de Barcelona, Àngel Miret, també el periodista i politòleg Santi Sánchez, l'expert en gestió de conflictes Marta Méndez i la vicepresidenta del Fòrum Demòcrata, Núria Codina. I a les 11 del matí canviarem totalment de qüestió i parlarem de les nostres criatures fantàstiques i de la seva creativitat amb la psicòloga infantil i juvenil Sara Tarrés. Seguirem parlant de joves i creativitat perquè a l'entrevista cultural del dia ens visitaran els estudis de Ràdio Estel Júlia Molins, Guim Oliver i Natàlia Mas per parlar-nos de l'última obra escrita i dirigida per Marc Artibau i que es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc, l'última Fucking Nit. I a partir de les 12 tornarem a obrir en aquest programa un nou cas per assumptes interns amb l'experta en psicologia i criminologia Rosa Viñas. Obrirem la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde i Maria Boroncova ens tornarà a descobrir algun clàssic explicat a la seva manera. Acabarem programa, com sempre, amb la girocleta i el bona vesprada amb Olma Giró i Rafa Sanouja.
3 minuts que passen de les 8. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia.
T'ha fet gràcia això de l'última fucking nit.
Sí, a part que és que la Núria...
És molt xula, eh?
Sí, no ho sé, ja l'hauria de veure.
És molt xula,
la
veritat.
La Núria fa com un èmfasi,
sí,
com un silenci, i després sap que riurem.
Com és, Núria, Laura?
L'última fucking nit.
Ara. Tot això i molt més a la caravana.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
A aquesta hora ens posem més seriosos, coneguem els titulars més rellevants de la jornada, pendents d'aquesta possible invasió d'Israel a Gaza, que pot ser en qualsevol moment després que s'esgotés el termini aquest diumenge a les 12 del migdia. Mentrestant, els bombardejos no han cessat aquest cap de setmana, Júlia.
El nombre de víctimes mortals a Gaza ha augmentat fins a les 2.600 persones. Segons l'últim balanç del Ministeri de Salut de Palestina, són 220 morts més que en el recompte anterior. Per la seva banda, les víctimes mortals israelianes pels atacs de Hamas del passat cap de setmana són més de 1.300.
I Pere Aragonès es reuneix aquest matí amb el govern en una trobada extraordinària per analitzar l'informe de l'acord de claredat que els experts li van presentar dimecres passat.
El president es trobarà prèviament amb els autors del document i compareixerà després del Consell Executiu. El text, de 64 pàgines, contempla 5 propostes de referèndum i 2 possibles alternatives.
La crisi migratòria que es viu a les Canàries des de fa dies cada vegada és més tensa. A Lanzarote, on estan arribant la majoria de pasteres, estan desbordats. Només dissabte i diumenge s'han rescatat de l'illa més de 300 persones.
Davant la gran quantitat d'actuacions realitzades en menys de 48 hores, el gerent del Consorci d'Emergències de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha instat a la creació d'una unitat específica que tingui les persones migrants que arriben a les costes canàries.
I Sonsoles Onega guanya el 72è Premi Planeta de novel·la amb l'obra Les hijas de la criada.
La periodista l'ha presentat sota el títol L'Otoño sin ti i el pseudònim de Gabriela Monte. Narra la història de tres dones lluitadores d'una família d'empresaris gallecs i el seu imperi.
Anem cap als esports. Pol Corredoria, bon dia.
Bon dia.
Alexia Putellas ja és la màxima golejadora de la història del Barça.
Ha superat Jenni Hermoso amb 182 gols, l'última a la victòria del Barça per 0-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Les blaugranes són encara més líders de la Lliga.
I la selecció espanyola masculina de futbol serà l'Eurocopa de 2024.
Necessitava guanyar Noruega i ho va fer per 0-1. Un gol del blaugrana Gavi classifica els espanyols pel torneig i de retruc també a Escòcia. Per la seva banda, Noruega està en peu i mig fora de la competició.
I anem també cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'una perruqueria de la Xina que s'ha vist involucrada en un procés judicial després que una clienta denunciés a una de les seves treballadores atenció per tallar-li els cabells més del que havia demanat. I atenció també perquè en aquest cas el jutge del cas ha donat la raó a la clienta. Les notícies que necessitem.
Com estem avui? 6 minuts que ha passat de les 8. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Sembla que plujós arreu del país. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Està plovent i ho continuarà fent al llarg d'aquest matí a qualsevol punt de Catalunya. On plourà més i a més intensitat serà la costa i el perlitoral de Tarragona i també de Barcelona. Més o menys entre el Tarragonès i el Maresme és on aquestes pluies poden ser localment més fortes. Precipitacions que aquestes últimes hores, les d'ahir i les d'aquesta matinada, han deixat quantitats de 70-100 litres d'aigua per metre quadrat a punts de la comarca del Baix Penedès i també de l'Alt Camp. Unes precipitacions que al llarg de les properes hores tindran continuïtat. Serà de cara a la tarda, quan a poc aquesta massa de núvols s'anirà retirant i deixarà de ploure. Però fins a primeres hores de la tarda, a qualsevol punt del país, podem tenir precipitacions. Les temperatures han baixat, les màximes avui se situaran entre els 15 i els 20-21 graus a molt estirat, quan ara fa uns dies parlàvem de màximes de 25 a 30 graus. Aquesta inestabilitat ens acompanyarà durant bona part d'aquesta setmana, per tant, cada dia plourà en un lloc o altre del país, tot i que, atenció, tot i que avui baixin les temperatures, demà i demà passat aquestes pujaran, hi haurà més clarines, però encara podran tenir algun ruixat dispers.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, que sembla que passen per aquesta retenció a la Ronda de Dalt per un accident de moment amb una víctima mortal. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Els accessos a Barcelona van pràcticament col·lapsats avui, sobretot arran de l'accident a la Ronda de Dalt a Vallcarca, en sentit sud, amb un carril tallat i 7 quilòmetres de congestió. També en sentit nord va molt embussada pràcticament des de l'Hospitalet, Esplugues i fins la zona de l'accident, i això també afecta ja la Ronda Litoral en sentit sud, entre els nusos de la Trinitat i del Besòs, així com els accessos des de la C58 i la C33, amb 5 quilòmetres a cada tram, o a la C31, molt més plena de l'habitual, amb més de 7 quilòmetres entre Montgat i Barcelona. Però a banda d'això, registren encara dues incidències més, una a l'A2 entre el Prat i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, amb 4 quilòmetres de cues, i una altra a l'AP7 a Montroig del Camp en sentit nord, encara amb només un carril obert, tot plegat en un matí de per si més complicat de l'habitual, també en trams com l'AP7 entre Barberà i el Papiol, amb molts trams de lentitud i aturades, així com des de la Roca fins a Parets del Vallès, cap al sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts gairebé que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola, bon dia, Trias.
A qui li donem el bon dia un dia com avui, va?
Home, mira, sembla que per fi...
Ai.
Per fi...
Ja tocava.
A la tardor.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
Macos que són.
Ai. És que ja li recordava, Joan, el darrer dia que semblava que feia una mica de rasqueta. I ara sí, no? Com a mínim fora d'aquest estudi.
Una miqueta.
Com a mínim. Ahir diumenge corria un vent gelat, el cel estava ennuvolat.
Vent gelat?
Com en un embarbussament. Bueno, una mica gelat. El meu fill em va dir, hace frío? Dic, bueno...
Va.
Més que altres dies.
Jo anava així, amb samarreta.
Jo també, i pantaló curt. Però bueno, va baixar una mica les temperatures. Jo no vaig haver de posar-me el ventilador per suportar unes temperatures absurdes sí. Aquesta alçada de l'any. Sí, per fi és tardor, i una mica més que ho serà, perquè el cap de setmana que ve sembla que encara tindrem una baixada.
Es compra castanyes, ja, o no?
Notarà. Mira, no, però pot... però podria fer-lo sense sentir que estic boig, o que és absurd, o
sí,
que no sé.
Podem començar.
I també ens podem posar una rebequeta, com ha fet la Júlia Julve.
Júlia Julve,
mira l'estampa de Júlia Julve.
No va, amb rebequeta.
Això és molt radiofònic. Mira-la. Perquè és molt radiofònic perquè ningú l'està veient, només tu i jo, sí, i el Jordi. Val? Va, amb una suadora.
Sí.
I té ahí una tassa que podria ser una xocolata calenta.
És maca, eh?
Falta un foc.
És gaudiniana.
Falta un foc aquí,
tassa...
crepitant.
Ara.
És gaudiniana.
Foc crepitant, eh?
Un foc crepitant. Bueno, que la tardor de tota la vida ja la tenim aquí. I li donem el bon dia. Benvinguda, per fi.
Que bé. Qui necessitarà vitamines aquest matí, a part de nosaltres, que és dilluns?
Doncs va, la família del cinema... Darrerament dona moltes vitamines a diverses famílies. La família del cinema, perquè sembla ser que un dels seus gegants deixa la interpretació.
Sí,
estem parlant del gran Michael Caine.
Quin actoràs.
Ara et diré...
Bueno,
és meravellós.
Sí.
Ara et diré de quina pel·lícula és aquesta banda sonora, perquè no ho saps, ningú ho sap.
No.
És una pel·lícula de Michael Caine, que és una de les meves pel·lícules fetitxe. Jo tinc,
sí,
unes quantes, aquesta n'és una. L'actor britànic Michael Caine, de 90 anys, eh? He vist alguna foto i és amb aquella
no sembla,
planta
eh?
Que té. Bueno, però ja... Sí, una mica
comença
sí.
Comença a semblar gran.
Comença a semblar gran, sí. Doncs ha anunciat aquest dissabte que es retira. De fet, ha dit que ja està retirat. Per si ha dit, ja
si quedaven dubtes.
Per si no ho havíeu notat,
sí,
vale?
Sí, sí.
Es retira i és normal, perquè no surt a Oppenheimer.
Clar.
I és un dels actors fetitxes de Christopher Nolan.
Sí, sí,
i aquí
sí,
era una pista important.
Gran actor de pel·lícules d'espies, eh?
Bueno, i de molts gèneres. Es retira del cinema després de la recent estrena de la seva última pel·lícula, The Great Escaper.
Com estem avui amb l'anglès? Que bé.
Sí, molt bé. És un dels nostres forts. El món del cinema, que s'ha de rendir a un gegant de la interpretació, com deies, Caine deixa una prolífica carrera després de participar en més d'un centenar llarg de films durant 7 dècades. És d'aquests actors que s'ha anat una mica adaptant a la seva edat, no?
Sí.
Canviant els papers, etc.
Sí,
sempre amb la mateixa qualitat. Una extensa filmografia amb títols com Zulu o Un treball a Itàlia. A més, ha estat nominat 6 cops als Oscars de Hollywood.
6
cops? S'han dut 2 estatuetes, una pel seu meravellós paper a Hannah i sus hermanes, de Woody Allen. Una pel·lícula que, si no l'heu vista, l'heu de veure,
sí,
perquè
senyor.
Ell està fantàstic i tota la pel·lícula és molt divertida i molt curiosa. Això va ser l'any 86...
Mira.
Amb 6 anyets de servidora de vostès, i per les normes de la Casa de la Sidra.
També boníssim.
Això va ser el 99, ja una mica més crescudets. El millor Alfred per acompanyar Batman.
Sí, senyor.
Ho dèiem, Christopher Nolan és un dels seus actors fetitxe. Personalment tinc una actuació favorita, que és aquesta banda sonora que estàvem escoltant, Un par de seductores. L'has vista, aquesta?
No.
Doncs te la recomano. Jo crec que hi ha algunes pel·lícules que tens en l'haver i que has de veure.
Vinga.
Una nit que no vagis al teatre, per casualitat.
Vinga.
Doncs et pots posar una pel·lícula. És una deliciosa comèdia dels 90, amb dos estafadors fantàstics. Fa una dupla genial en Steve Martin. Val? Moltes vitamines per al món del cinema. I a veure com substituïm aquest buit, el de Michael Caine.
Insustituïble.
És ja
així. A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, per saber-ho hem de mirar a l'equip de bàsquet del Real Madrid. Plácido Domingo.
A més, és Plácido Domingo.
És una barreja màgica.
Perfecte.
Entre intèrpret, interpretació, lletra, tot és màgic en aquest
tipus. Sí.
Concretament parlem...
Senyor que sap cantar i tirar els tejos a la vegada.
A la vegada?
Sí.
És que no li... Bueno, és molt...
Senyor,
molt
important.
Té moltes habilitats.
Sí.
Concretament parlem del capità del Madrid de bàsquet, Sergio Llull, perquè tenim nova acció antiesportiva del capità del Real Madrid al partit de la Lliga Endesa davant de Luka Murcia. Concretament la cosa va ser un gest molt desagradable amb l'entrenador de Luka Murcia, Sito Alonso. L'acció de Llull ja va arribar amb el temps acabat i quan els dos equips marxaven al vestidor, el capità blanc va aparèixer darrere de l'entrenador de Luka Murcia i li va propiciar una empenta seguida de dues collejas, el que és una colleja de tota la vida, doncs li va fer dos.
Com és colleja en català?
Recriminant-li, no ho sé.
Colletja.
Colletja, en català correcte, passa'l. Recriminant-li una sèrie d'accions que havien succeït al llarg del partit. En aquell instant, Sito Alonso se li va aproximar per demanar-li explicacions, però els seus jugadors van evitar evitar que l'assumpte no fos més gran. La veritat és que Llull torna a fer de les seves tot junts 5 mesos després d'haver estat el causant inicial de la greu baralla que va tenir lloc al segon partit dels quarts de final de l'Eurolliga davant el Partizan, no sé si te'n recordes, aquell ball de bastons brutal. Sí, sí. Doncs aquí Llull també va ser protagonista. En fi, que sembla que no aprèn. Llull, un esportista amb esperit una mica així, una mica estrany, i que no m'estranyaria que no li arrenqués el cotxe aquest matí.
Joan. Mira, pel corredor que ens diu Calbot. Digue'm.
Sí,
Calbot.
I no va dir Clatellot. No.
Clatellot.
Clatellot,
també.
Colleja.
Sí. Ai, Déu meu. Va, un quart de nou del matí. Gràcies, Rafa.
De res.
L'informatiu.
La caravana. L'informatiu.
I a l'informatiu d'avui us volíem començar parlant de la 16a Assemblea General del Sínode, que continua fent camí amb els prop de 360 participants com a pares sinodals. Un d'ells és l'arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López, un salesià que va néixer a Vélez Rubio, Almeria, el 1952, i des de petit es va establir a Barcelona. Va fer Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i Teologia al Seminari de Barcelona, on va ser ordenat sacerdot el 1979. A aquesta hora el podem saludar, perquè ara ens escolta des de Roma. Senyor cardenal Cristóbal López, molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia i bona hora.
Senyor cardenal, l'Assemblea General del Sínode, dedicat a caminar junts en l'Església, s'acosta al seu equador. Com està vivint vostè aquesta experiència de diàleg per primera vegada amb dones que tenen veu i vot i també amb molts que no són bisbes?
Doncs estic molt content. Está muy bien y está marchando y funcionando, yo creo que extraordinariamente bien. Creo que es una experiencia nueva porque hasta ahora el sínodo era solo sínodo de los obispos y, como estás diciendo, ahora hay laicos, laicas, hay religiosos, religiosas, hay sacerdotes y también obispos y cardenales. Pero estamos en pie de igualdad, estamos en mesas redondas, en grupos de 12 personas en torno a una mesa y hablamos con toda libertad y en igualdad de condiciones todos. Has dicho padres sinodales, pero ahora la novedad es que hay también madres sinodales. Uh-huh. Y este sistema de conversación en el espíritu, en el que todos participamos, hablando durante 4 minutos, expresando nuestro sentir con respecto al punto que toca, que nos asignan, funciona bien. Es un sistema que ayuda a discernir desde el espíritu, en el que hay momentos de silencio para escuchar en profundidad lo que han dicho los otros y en el que nos obligamos no solo a expresar lo que sentimos nosotros, sino a acoger lo que los otros dicen también. Yo creo que estamos marchando bien.
Senyor cardenal, com sap, des de molta gent, des dels seus propis països, les seves pròpies ciutats, creuen fermament que aquest és un sínode històric, tan històric com el més històric en els darrers anys. Això es viu així, des de dins del sínode?
Nosotros lo vivimos con mucha normalidad. Es una experiencia de vida comunitaria, es una experiencia de fraternidad eclesial. Es una experiencia de catolicidad porque verdaderamente hay representantes de los 5 continentes, de los 6, porque se habla también del continente digital y hay representantes de esta gente que trabaja desde Internet. En fin, lo vivimos con mucha normalidad, pero creo que sí que puede ser histórico, no tanto por el tema que tratamos, que es la sinodalidad, sino por la manera de organizarse, por la composición de los 365 que participamos, y creo que también porque se está viviendo como un proceso y no como un evento. El sínodo no es esto que estamos haciendo ahora. El sínodo empezó hace 2 años, y creo que si ahora acabase de una forma abrupta por cualquier circunstancia extraordinaria, lo que se ha hecho valía ya la pena. Los miles de reuniones, de encuentros que se han hecho en las diferentes diócesis y parroquias del mundo entero han valido la pena, y estamos descubriendo que ese es el modo de funcionamiento y de organización que tiene que darse la Iglesia desde la Curia Romana hasta la última parroquia y la última comunidad cristiana perdida, donde sea. Es decir, que el sínodo pasará, pero la sinodalidad debe quedar. Y estamos viviendo ahora aquí una etapa de este proceso que finalmente durará por lo menos 3 años y que, como digo, concluirá, pero el fruto que deberá dejar es el aprendizaje a funcionar y a organizarnos de una manera distinta.
També està en notícia aquest cap de setmana la visita del patriarca ecumènic de Constantinople, Bartomeu I, amb qui molts pares sinodals han compartit una pregària ecumènica a Roma. Quin paper té en aquest sínode, aquest diàleg entre cristians i també amb altres religions en el qual vostè té molta experiència al Marroc, no?
Este punto creo que se debería insistir más el próximo año, porque el sínodo no va a acabar ahora, sino que tenemos todavía un año por delante y en octubre de 2024 estaremos otra vez todo un mes reunidos. Y creo que deberíamos aprovechar este año intermedio para acentuar ese aspecto de ecumenismo con las otras confesiones cristianas y de diálogo interreligioso con musulmanes, budistas, hinduistas, etcétera. Yo creo que es un punto en el que todavía no hemos insistido suficientemente. No podemos organizarnos y vivir la sinodalidad ad intra, es decir, para hacia adentro de la Iglesia, y no hacerlo hacia afuera. Sí. Creo que también debemos proyectar este estilo hacia nuestras relaciones exteriores, y eso sería un testimonio y un beneficio para la humanidad entera y no solo un asunto interno de la Iglesia Católica.
Deixem fer-li un parell de preguntes més. L'univers digital com a gran eina d'evangelització i de l'enfortiment del paper de la dona a l'Església, no pas com un fet complementari sinó fonamental, van ser dos grans dels temes tractats aquest divendres passat. Sobre la presència femenina a l'Església, ara ens en parlava la religiosa Maria Ignazia Angelini del monestir italià de Bibaldone, aclaria que no és una qüestió de reconeixement i promoció humana, sinó del benestar de l'Església, i no pas una qüestió de drets, sinó de dons rebuts per les dones. Cap on camina aquest sínode pel que fa a la dona en l'Església? És a dir, es pot arribar a donar llum verda, per exemple, a un diaconat femení?
No lo sé, pero desde luego no le corresponde a este sínodo determinarlo ni tratar ese tema. El Papa ya había constituido una comisión para ese tema específico del diaconado femenino. Parece que no dio gran resultado, constituyó una segunda comisión que debe estar trabajando todavía. Lo que este sínodo da es la presencia de la mujer en el sínodo y en la Iglesia con toda normalidad. Es decir, nos vamos a ir acostumbrando a algo que antes era algo extrañísimo y excepcional y que ahora se convierte en algo natural, lógico. Creo que eso ya es más que suficiente. Pero este sínodo es sobre la sinodalidad y no va a entrar en temas sobre matrimonio homosexual o sobre diaconado de las mujeres o sobre ordenación de sacerdotes de personas casadas. Es decir, estos son temas específicos que deberían ser estudiados en otros ámbitos o en otros sínodos, pero este sínodo es sobre la sinodalidad. Y la presencia de la mujer es evidente porque están entre nosotros y actuamos conjuntamente, deberá crecer todavía más. En la curia las cosas están cambiando a ese nivel también. O sea que creo que se está en el buen camino, pero tradiciones, costumbres, hábitos de 8, 10, 20 siglos no se pueden cambiar en 3 o 4 años. Esto requerirá tiempo todavía.
Hi ha encara dues qüestions d'actualitat. La situació de guerra i enfrontament entre Israel i Hamas a Palestina amb l'atac terrorista d'ara fa una setmana i la contundent resposta hebrea ha estat molt present també aquests dies durant el sínode. Com veu vostè el que ha passat i sobretot quina esperança té de cara a una distensió que torni a obrir camins de pau a Terra Santa?
Pues lo vemos, como es lógico, con una inmensa preocupación y con un gran deseo de que la paz sea alcanzada no solo como un compromiso temporal, sino de una forma estable. Aquí hay personas relacionadas directamente con Tierra Santa que lo sufren en carne propia, quien más, quien menos tiene también compañeros o personas conocidas que están allá, y nos preocupa a todos por la dimensión internacional que puede tomar el conflicto. Rezamos, nos preocupamos y sufrimos. A mí personalmente me duele mucho esta situación. Sufro por todos, ¿no? Pero el pueblo palestino yo lo llevo mucho en el corazón y me sabe muy mal que esté pasando por lo que está pasando.
I per últim, no oblidem que avui estem parlant amb el cardenal Cristóbal López, és ell qui és arcabisbe de Rabat, i no volíem oblidar tampoc el recent terratrèmol del Marroc, amb alguns milers de morts, sobretot en zones rurals al sud-oest de Marràqueix. Vostè el va viure molt de prop el 8 de setembre passat i va dir en una entrevista precisament a Radio Estel que el govern marroquí estava treballant amb molta dedicació. Com està ara mateix l'ajuda humanitària i tota la gestió de la solidaritat amb els afectats, sempre amb l'acció de Càritas també present?
Bueno, ahora justamente hace 15 días o 18 días que yo estoy ya ausente de allá, pero por las noticias que me llegan puedo decir que se ha entrado, se acabó la etapa de la urgencia, gracias a Dios, gracias al trabajo del gobierno y a la sociedad civil, las cosas entraron en un cierto orden dentro de lo malo y ahora están ya empezando la etapa de la reconstrucción y la rehabilitación, que será larga y costosa, pero que está bien encaminada. Por ejemplo, el gobierno se comprometió a dar a cada familia afectada, y son 50.000 familias, 3.000 euros, que en España suena a poco, pero allí es el ingreso de una familia durante todo un año. Es como un salario mínimo durante un año. Y esto ya ha empezado a distribuirse. No se les dará de un golpe, sino cada mes la parte correspondiente. Y eso va a ayudarles a sobrevivir durante un año. Y al mismo tiempo se están planificando ya las acciones de reconstrucción de casas, que hay que pensarlo bien, cómo hacerlo, en qué lugares, con qué técnicas, etcétera. Pero las cosas están bien encaminadas, gracias a Dios, dentro de lo malo que ha sido esa catástrofe natural y humanitaria. Sin embargo, ha habido esa reacción positiva de solidaridad, de compromiso, de organización de parte de la sociedad. Hay que dar gracias a Dios dentro de lo malo, ¿no? Pero las 3.000 vidas que se perdieron, eso es irrecuperable.
Sí, com sigui, la 16a Assemblea General del Sínode que continua fent aquest camí amb aquests 365 participants com a pares sinodals, com a mares sinodals, dones laics per primera vegada en aquest sínode. Un d'ells, l'arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López, que ha tingut a bé ser amb nosaltres aquest matí a la caravana i a Ràdio Estel. Senyor cardenal, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé.
De res, bon dia a tots.
I encetem també l'informatiu d'avui, d'aquest dilluns a la caravana, amb una darrera notícia d'última hora. Israel i Egipte i els Estats Units han acordat un alto al foc al sud de Gaza. Així ho confirma de moment l'agència Reuters. En canvi, l'oficina de mitjans de Hamas diu que no té informació sobre aquest acord, Júlia.
Sí, està previst que comenci a les 9 del matí, hora local, a les 10 hora espanyola, segons informa l'agència Reuters. Aquesta maniobra coincidiria amb la reobertura del pas fronterer de Rafah. D'aquesta manera permetria entrar l'ajuda humanitària i també la sortida de civils. Així ho han manifestat dues fonts de seguretat egípcia, aquesta agència de notícies internacional.
I un dia més seguim amb la vista posada en la guerra entre Israel i Hamas. Aquest diumenge el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviat un missatge a l'inici de la primera reunió del govern d'emergència i ha advertit que desmantellarà Hamas.
Netanyahu ha assegurat que els soldats de l'exèrcit israelià saben que tota la nació està al seu costat, que entenen l'abast de la missió i que estan també preparats per actuar en qualsevol moment per derrotar Hamas. El primer ministre ha assegurat que estan treballant amb un equip unit, un fet que, segons ha dit, dona un missatge clar a la nació, a l'enemic i també a tot el món. Precisament l'exèrcit israelià podria entrar en qualsevol moment a la franja de gas a la part nord, després que aquest diumenge a les 12 del migdia expirés el segon termini donat a la població perquè abandonessin la zona nord.
I precisament el nombre de víctimes mortals a Gaza ha augmentat fins a les 2.670 persones, segons el darrer balanç publicat pel Ministeri de Salut de Palestina, corresponent a 8:15 del vespre d'aquest diumenge.
Són 220 morts més que en el recompte anterior. Pel que fa a la xifra de ferits, s'han elevat fins als 9.600, és a dir, 400 més que el balanç anterior. Per la seva banda, banda, les víctimes mortals israelianes pels atacs de Hamas sumen ja més de 1.300.
Tot i aquesta situació, el conseller de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, ha explicat aquest diumenge a la CNN que el govern israelià s'ha compromès a restablir el subministrament d'aigua al sud de Gaza.
En aquesta zona s'esperen centenars de milers de desplaçats que fugen del nord després d'aquest ultimàtum que dèiem de l'exèrcit hebreu. Sullivan ha dit que els contactes amb els seus homòlegs israelians i li han confirmat que la canonada d'aigua al sud de Gaza ja torna a estar oberta. Mentrestant, els Estats Units manté converses amb l'ONU, Jordània, Egipte i altres països de la regió, ho dèiem ara, per garantir aquest ajut humanitari. Per la seva banda, fons de l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també afirmen que aquest servei ja s'ha restablert. El secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, torna avui a Tel Aviv després d'una gira regional.
I arriben més reaccions des d'Europa. Els membres del Consell Europeu han emès aquest diumenge a la tarda un comunicat conjunt en què condemnen els atemptats terroristes que qualifiquen de brutals i indiscriminats a mans de Hamas a Israel.
Els 27 assenyalen que no hi ha justificació per al terror i afegeixen que deploren la pèrdua de vides. Paral·lelament, el Consell Europeu insta Israel a defensar-se en línia amb el dret internacional, evitant, per tant, atacs violents i indiscriminats.
I mentrestant, el ministre d'Exteriors d'Iran ha advertit que ningú pot garantir que el conflicte no s'expandeixi a altres zones de la regió si Israel envaeix la franja de Gaza.
Així ho ha expressat el ministeri a X, l'antic Twitter, després de la reunió amb l'emir qatarià Tamim bin Hamad al-Thani en el marc de les diverses trobades que està mantenint el titular d'Exteriors amb diversos països de la regió. El ministre ha destacat la necessitat de fer esforços col·lectius per part dels països islàmics per intentar acabar amb el que ha denominat crims de guerra per part d'Israel contra la població civil de Gaza i ha fet una crida de celebrar una sessió extraordinària de l'Organització de la Cooperació Islàmica amb ministres d'Exteriors i caps d'Estat.
I a Catalunya, des de l'Ajuntament de Barcelona, també segueix amb atenció el conflicte entre Israel i Palestina. L'alcalde de la ciutat israeliana de Tel Aviv, Ron Huldai, ha agraït les paraules de suport de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'aquest dissabte, però també li ha cridat l'atenció.
Collboni va assegurar aquest dissabte que la capital catalana alça la veu amb la mateixa claredat i contundència per condemnar els atacs terroristes contra Israel, així com també la desproporcionada resposta militar de destrucció massiva de vides, habitatges i també infraestructures civils de la població palestina a Gaza. Unes paraules que no han agradat del tot a Huldai. A través d'un missatge X, aquest ha replicat el seu homòleg i ha afirmat que no hi ha marge per a la comparació entre les massacres realitzades per una organització terrorista semblant a ISIS i les accions d'autodefensa que venen com a resposta d'una democràcia fent referència a Israel.
I mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en solidaritat amb Israel.
Els manifestants amb nombroses banderes de l'estat jueu han tingut un to majoritàriament silenciós i també de record amb les víctimes. Durant l'acte s'han cantat cançons tradicionals com l'himne nacional d'Israel, s'han llançat també càntics contra Hamas i s'han llegit llistats de persones preses com a hostatges o mortes en aquests atacs del grup palestí. En una atenció als mitjans, la vicepresidenta de la Federació de Joves Jueus d'Espanya, Lara Gutmann, ha demanat una ràpida desescalada del conflicte.
La concentració per mostrar solidaritat amb les víctimes del terrorisme a Israel, per velar per la vida, per la ràpida desescalació del conflicte i per la... i perquè ens tornin els hostatges a casa el més aviat possible.
Una concentració que ha comptat amb diversos representants polítics, com ara els regidors a Barcelona Daniel Cirera i Gonzalo de Oro, del Partit Popular i Vox, respectivament, o la diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau.
I fem un darrer punt d'informació internacional. Almenys una persona ha mort i 120 han resultat ferides aquest diumenge després d'un terratrèmol de magnitud 6,5, seguit per quatre rèpliques d'entre 5,4 i 4,4 a l'oest d'Afganistan.
L'agència Bakhtar, el mitjà oficial del govern interí dels talibans, ha elevat la xifra de víctimes mortals i ha avisat que el nombre podria augmentar en les pròximes hores. Aquesta regió ja es va veure afectada dissabte passat per diversos terratrèmols de fins a 6,3 de magnitud, així com a successives rèpliques de considerable intensitat que van deixar prop de 20 llogarets destruïts. Tot i que el govern interí dels talibans va calcular inicialment més de 2.400 morts i 2.000 ferits, el Ministeri de Gestió de Desastres va rebaixar aquesta setmana el nombre de morts a un miler.
I en parlàvem abans, el Sant Pare ha recordat aquest diumenge de manera especial tots els nens i nenes que pateixen l'horror de la guerra Israel-Palestina. Al final de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc ha tornat a demanar que els hostatges siguin alliberats i que no hi hagi cap civil víctima dels conflictes.
El pontífex ha insistit en la necessitat de crear corredors humanitaris perquè no es vegi més sang innocent ni a Terra Santa ni tampoc a Ucraïna. També ha recordat que les guerres són sempre un fracàs. En aquesta línia, el Sant Pare ha dit que la pregària és la força santa per oposar-se al terrorisme i a la guerra. Així també ha animat tots els creients a unir-nos en pregària i de juny, demà dimarts 17 d'octubre, seguint la convocatòria del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa.
I per cert, s'ha fet pública aquest diumenge una nova exhortació apostòlica del Papa amb el títol «Cés la confiança, això és la confiança». Francesc reflexiona sobre la confiança en l'amor misericordiós de Déu amb motiu del 150è aniversari del naixement de Santa Teresa de l'Infant Jesús. El document parteix de la idea que només la confiança ens pot conduir a l'amor, com deia la jove Santa Francesca, unes paraules de les quals el Sant Pare diu que resumeixen la genialitat de la seva espiritualitat.
Coincidint amb la memòria de Santa Teresa d'Àvila, la publicació de la nova exhortació del Papa vol presentar Santa Teresa de l'Infant Jesús com un fruit madur de la reforma del Carmel i de l'espiritualitat de la gran Santa d'Àvila. El nou document de Francesc té 4 capítols, titulat Jesús per als altres, el caminet de la confiança i de l'amor, seré l'amor i en el cor de l'Evangeli. En 53 paràgrafs, el pontífex presenta la vida i l'experiència espiritual de Santa Teresa de Lisieux, que va morir el 1897 als 24 anys. Recordem que aquesta carmelita francesa és doctora de l'Església i patrona de les missions. Aquest 2023 s'han commemorat dues dates importants de Santa Teresina, concretament el 2 de gener va ser el 150è aniversari del naixement i el 23 d'abril el centenari de la beatificació.
I en clau política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, manté avui una reunió extraordinària del govern per analitzar l'informe sobre l'acord de claredat.
El document que van elaborar els experts acadèmics de 64 pàgines contempla 5 propostes de referèndum i 2 possibles alternatives, un acord polític entre institucions catalanes i espanyoles o unes eleccions plebiscitàries com a mecanismes per resoldre aquest conflicte. El text analitza les propostes establint pros i contres i alhora indaguen el paper que hauria de jugar la qüestió al Tribunal Constitucional. El text, però, admet la dificultat de superar els tribunals, però creu que un pacte entre governs podria fer virar la jurisprudència. Està previst que l'executiu doni a conèixer la seva postura aquest migdia.
I atenció, perquè el jutge imputa l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge en Pegasus al president de la Generalitat.
Sí, segons avança avui el diari.es, es tractaria del primer càrrec d'intel·ligència que és investigat per aquest espionatge. El magistrat admet la querella presentada per Aragonès i cita a declarar com a imputada Paz Esteban, que podria ser acusada de diversos delictes, com ara revelació de secrets.
El govern català, per cert, que ha reclamat aquest diumenge a l'executiu espanyol una declaració institucional que restauri la figura del president Companys, coincidint amb el 83è aniversari del seu afusellament.
Per tant, el govern de Catalunya, reclamem al govern de l'Estat una declaració institucional que restauri la figura del president Lluís Companys, que reconegui la injustícia del seu processament, que posi de manifest la il·legitimitat de l'òrgan que el va jutjar i que declari expressament la nul·litat de la seva sentència.
Aragonès ho ha dit després d'haver encapçalat l'ofrena floral aquest diumenge que ha fet el govern a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc. El president considera que l'Estat ha de fer un acte de desgreuge cap a la figura de Companys i ha d'assumir la seva responsabilitat a l'afusellament. Per Aragonès, aquesta declaració aniria dirigida també a tota una generació que va ser represaliada. El president creu imprescindible que restauri la memòria històrica del país com a millor antídot a l'oblit.
I d'altra banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apostat pel diàleg en declaracions posteriors a l'ofrena floral a Lluís Companys.
El futuro se tiene que construir no sobre el miedo, sí, sobre la confianza. La derecha y la ultraderecha ofrecen un futuro construido sobre el miedo, constantemente sobre el miedo. Nosotros ofrecemos, proponemos un futuro construido sobre la confianza. Porque la mayoría de ciudadanos españoles y catalanes pues saben que lo que hay que hacer es dialogar.
Illa, que, com sentíem, ha fet un discurs pràcticament íntegre en castellà, apostat per una política que intenti resoldre els problemes de la gent. També ha demanat convivència i recordar i honorar el passat per poder reflexionar sobre els millors camins a transitar com a país.
Per cert, qui ha volgut també lluar la figura de Lluís Companys ha estat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui ha assegurat que Companys és una víctima formal de l'estat espanyol i per aquest motiu reclama a l'estat que demani perdó al poble de Catalunya pel seu afusellament perquè el va executar per haver-ne estat president.
A través de la xarxa social X, Puigdemont ha dit que l'execució de Companys és un crim que encara ressona perquè va ser assassinat, diu, en mans de feixistes, però detingut, extradit, maltractat, jutjat, condemnat i també executat per les autoritats de l'estat espanyol d'acord amb la legislació vigent.
Parlem ara de la crisi migratòria que es viu a les Canàries des de fa dies a Lanzarote, on estan arribant la majoria de pasteres, estan desbordats. Només aquest diumenge s'han rescatat 229 ocupants de 5 embarcacions, després que aquest dissabte rescatessin també prop de 100 persones que navegaven a bord d'unes altres dues pasteres.
Davant la gran quantitat d'actuacions fetes en menys de 48 hores, el gerent del Consorci d'Emergències de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha instat a la creació d'una unitat específica que atengui les persones migrants que arriben, diu, a les costes canàries. A causa d'aquest nou pic migratori, el centre d'acollida s'ha vist novament desbordat, s'ha hagut de recórrer carpes provisionals i també lavabos portàtils a peu de Puerto Naos, on es produeixen el desembarcament dels migrants rescatats.
I tornem cap a casa nostra. Aquest diumenge ha estat dia d'operació tornada a les carreteres catalanes, un cop finalitzat el pont del Pilar. La C-16, el Berguedà, i la P-7, el Penedès i Baix Llobregat han concentrat les principals retencions.
Al matí, la C-16 arribava a acumular uns 12 quilòmetres de circulació lenta entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà, mentre que la P-7 va haver-hi 3 trams d'aturades entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, entre Castellet i la Gornal i Olèrdola, i a Subirats, tots en direcció Barcelona. A la tarda, a més de l'AP7, la 2 també va acumular força retencions al Bruc en sentit Barcelona. Uns 260.000 vehicles en total van tornar ahir a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I el preu de la llum s'ha tornat a enfilar a nivells que no es veien des de fa mesos i aquest dilluns es pagarà a 141,05 euros megawatt hora de mitjana.
Sí, és el preu més elevat des del passat 6 de març, quan aleshores va ser de 147,77 euros per megawatt hora i d'un 6,7% més que aquest diumenge, segons les dades publicades per l'operador del mercat ibèric d'energia. Per franges horàries, entre les 4 i les 5 de la matinada és quan es registrarà el preu més baix, amb 110,24 euros. Per contra, la franja més cara serà entre les 7 i les 8 del vespre, amb un màxim de 220 euros. Des de l'atac de Hamas a Israel dissabte passat, el preu de la llum s'ha disparat un 42% des dels 99,7 euros megawatt hora del 7 d'octubre. De fet, durant els dies posteriors a l'inici de l'escalada de violència, la mitjana es va situar sempre per sobre dels 100 euros.
I un dia com avui també us expliquem que els bombers reben almenys una seixantena d'incidències a Tarragona per la pluja. La majoria estan relacionades amb inundacions a baixos, vehicles bloquejats per l'aigua i algun arbre o mur caigut a Calafell.
En aquesta localitat del Baix Penedès i la veïna de Cunit s'han recollit prop de 100 litres per metre quadrat. Cap persona però ha resultat ferida. A banda, l'R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Cunit ha patit una incidència derivada d'aquest temporal. S'han acumulat grans quantitats d'aigua a les vies i s'han registrat també retards de més de 25 minuts des de la matinada i fins a les 7 d'aquest matí. Tot plegat després que l'avís en alerta de Protecció Civil del Pla Inuncat i l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per pluja intensa avui a les comarques de la costa i el prelitoral de Barcelona i Tarragona, sobretot el tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf. Seguirem molt pendents des dels serveis informatius d'aquesta casa.
I si tornem cap a Barcelona, l'Ajuntament ha revisat unes 1.400 palmeres datileres a la ciutat i n'ha talat la meitat. D'aquesta manera, el consistori ha acabat la revisió extraordinària d'aquests arbres que es va iniciar després de l'accident mortal al Raval el passat mes d'agost.
Amb aquesta intervenció, ara mateix a Barcelona hi ha un total de 12.348 palmeres, de les quals 1.678 són de l'espècie datilera. Els criteris que s'han fet servir per procedir a la tala de palmeres inspeccionades han estat l'alçada de més de 10 metres, plantades també en ubicacions amb probabilitat de causar danys personals i també altres factors de risc identificats. Una altra de les mesures que es va decidir adoptar arran del succés com dèiem, del passat mes d'agost, és el rec sistemàtic. Per això el consistori ha decidit mantenir-lo mentre duri la calor a través de la xarxa de rec o amb la cisterna d'aigua freàtica. Paral·lelament, durant aquestes setmanes, els equips de parcs i jardins han atès 79 peticions de la ciutadania relacionades amb palmeres, majoritàriament, però relacionades amb la retirada de fulla seca.
I encara a Barcelona, la periodista Sonsoles Ònega guanya el 72è Premi Planeta de novel·la lliurat aquesta passada nit en un sopar al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
I ho ha fet amb l'obra Les hijas de la criada, que ha presentat sota el títol Otoño sin ti i el pseudònim de Gabriela Monte. Narra la història de tres dones lluitadores d'una família d'empresaris gallecs i el seu imperi. Així s'ha mostrat Ònega després de rebre el guardó.
Una industria que nunca ha sido justa con las mujeres. Las mujeres se han dejado las manos limpiando sardinas y cerrando latas, pero nunca tuvieron su patrona, aunque probablemente ejercieran de patronas en las fábricas y fueran las que realmente humanizaron las fábricas y las condiciones de todas aquellas mujeres y hombres.
L'obra finalista ha estat La sangre del padre, d'Alfonso Goizueta, que ha presentat sota el pseudònim de Luis Parterrío i sota el títol El rey del este. Escoltem-lo.
Esta novela, La sangre del padre, lo que se encuentra es con el ser humano, que era Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno fue de los primeros políticos modernos en usar la propaganda y convertir, transformar su imagen en la imagen de un rey propagandístico, de un político propagandístico, para crear una imagen nueva. Y lo que hace esta novela es escarbar un poco en quién era el ser humano que había detrás de todo ello, ¿no? Quién era el ser humano que sufría, que amaba, que dudaba.
L'autor s'ha mostrat molt content, ja que és la primera novel·la que escriu.
Protecció Civil provarà aquest dimecres 21 sirenes de risc químic en 12 municipis del Vallès, la Selva, el Bages, el Berguedà i la Vall d'Aran, a més d'enviar alertes a tots els telèfons mòbils de la zona.
El simulacre afectarà també 6 municipis més per proximitat a les sirenes, que en total sumen unes 112.000 habitants censats. Les sirenes i les alertes als mòbils s'activaran a les 11 del matí i serviran per familiaritzar la població amb el Consell Bàsic en cas d'accident en una indústria química, confinar-se el més aviat possible. Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, ha explicat les diferències amb els simulacres anteriors.
Aquesta vegada també, a diferència d'anys anteriors, com que disposem de l'eina del sistema d'enviament d'alertes de Protecció Civil al mòbil, també utilitzarem aquesta eina simultàniament al so de les sirenes. Per tant, les persones escoltaran les sirenes alhora que rebran un missatge al mòbil.
La prova ja es va fer al setembre a Tarragona i a les Terres de l'Ebre i també es farà el mes de novembre a l'entorn més proper a Barcelona.
I el Saló Nàutic, el 61è Saló Nàutic de Barcelona, ha tancat les portes aquest diumenge amb una afluència de 50.000 visitants en els 5 dies que ha durat el certamen.
Es tracta d'una xifra similar a les darreres edicions, però si bé els expositors han patit un lleuger retrocés i s'han situat del 279 de l'any passat als 240. El president del Saló, Luis Conde, ha destacat que l'afluència demostra la il·lusió que té el públic per la nàutica i per un certamen que actua com un aglutinador de tot el sector. Sobre l'edició de l'any vinent, que coincideix en temps i espai amb la Copa Amèrica, Conde ha explicat que encara no s'ha decidit com afectarà el certamen.
Puc ser, hi ha la possibilitat de fer el Saló, això ho tenim que decidir amb tot el comitè organitzador, puc ser de fer-ho a la fi de la Copa Amèrica. La fi de la Copa Amèrica és novembre, I, bueno, i novembre a Barcelona també sempre fa bon temps, o sigui, no... Es fa fosc abans, potser es té que començar més aviat, però és un tema que està encara a mirar, no hem decidit res amb això.
I és que tal com està plantejat actualment, l'any vinent el Saló no es podrà celebrar, coincidirà des de finals d'agost fins a finals d'octubre al Port Vell amb la Copa Amèrica, i Conde ha explicat que la decisió sobre com serà el certamen de l'any vinent s'ha de decidir també amb tot el comitè organitzador.
També us expliquem que el projecte FITA de Càritas Manresa ha estat distingit aquest diumenge amb el Premi Pere Casal de Liga 2023, que concedeix al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que es celebra a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
En marxa des del 2005, aquesta iniciativa vetlla per donar formació transversal a persones en risc de quedar excloses del mercat laboral i posteriorment també ajudar-les a trobar un lloc de treball mitjançant la borsa de Càritas. Ofereix formació en àmbits com la cuina, la neteja domèstica o l'atenció bàsica a persones dependents. També se'ls formen riscos laborals, medi ambient, noves tecnologies, igualtat de gènere o el dret a l'entorn laboral. El projecte FITA agafa el relleu de l'entitat social L'Olivera, que va guanyar el premi l'any passat per la seva tasca que la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat en el sector del vi i l'oli ecològics.
I un darrer punt cultural abans d'anar a esports. La jove de Tarragona recupera el 5 de 9 en folre, el seu buc insígnia a la Diada Castellera de Santa Teresa del Vendrell. Per la seva part, la colla jove Xiquets de Valls ja mira cap a la Diada de Santa Úrsula d'aquest diumenge.
Els liles han descarregat la supercatedral amb gran maestria, que l'han hagut de treballar des de l'inici. A segona ronda s'han anotat el segon gama extra de la jornada, el 2 de 9 en folre i manilles, i han tancat la Diada amb el 4 de 9 en folre i el pilar de 6. La colla jove Xiquets de Valls han rodat els castells bàsics de 9 pisos en folre i el 5 de 8, el 3 i el 5, amb la mirada de pujar-los un pis més d'aquí a poc menys d'una setmana. Han tancat l'actuació amb un pilar de 7, folrat amb la perspectiva d'emmanillar-lo. També aquest proper diumenge els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 8, el 2 de 7 i el 7 de 7.
Ho has fet molt bé, però jo crec que hauria d'entrar la Sílvia a fer aquestes notícies.
Mira, ja tenim per allà. Un comentari, Sílvia? Nada que declarar delante si no está su abogado. Gràcies, Júlia. 10 minuts i arribem a les 9, als esports. Molt corredoira, bon dia de nou.
Bon dia.
Obrim plana esportiva, Alexia Putellas es converteix en la màxima golejadora de la història del Barça.
182 gols en 404 partits. No sabem si és la millor jugadora de la història del Barça femení, però des d'ahir Alexia és la màxima golejadora de tots els temps. La catalana va ser l'autora de l'únic gol del Barça en la seva visita al camp de l'Atlético de Madrid, que va comptar amb la participació de l'exlaurana Anna Txernogorcevic. A les de Jonathan Giraldez els va costar entrar al partit, tenint moltes dificultats per crear ocasions de perill a la porteria de Lola Gallardo. La segona part començava amb una ocasió de Patrick Guijarro, però la seva rematada des del punt de penal l'aturava a temps. La portera rival, el Barça, feia el primer avís, però en el segon, en el 51, ja no perdonaria. Patrick Guijarro precisament assistia a Alexia perquè trenqués el rècord golejador del club. Als micròfons de Dazón deia això.
Bueno, un privilegio, un orgullo poder superar a mi compañera Jenny, que bueno, que también fue un privilegio jugar con ella en el club. Y bueno, nada, que quede una anécdota y a seguir.
D'aquesta manera les empata amb Jennifer Hermoso, amb qui compartia la fita de màxima golejadora històrica del Barça. Amb aquesta victòria, les blaugranes reforcen el liderat a la Lliga F. Per cert, Camapi León s'ha sumat al grup de jugadores de la Lliga que reclamen la implementació del VAR a la primera divisió. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials.
Rafa, alguna cosa a dir de Chikruarvich?
No, que, o sigui, és increïble, perquè n'hi ha tres Cs, totes sí? Són indiferents. O sigui, és la màgia del llenguatge.
Com seria el...
Chikruarvich. L'anglès i el txetxé és el meu
fort. Va, també en futbol. En aquest cas masculí, la selecció espanyola guanya a Noruega i serà l'Eurocopa de l'any que ve.
Els de Luis de la Fuente han obtingut aquesta nit el bitllet després d'un solitari gol de Gavi que dona els 3 punts i la classificació matemàtica. Amb aquest marcador, Escòcia també es classifica de retruc per l'Eurocopa, deixant pràcticament fora els noruecs que només van mostrar perill a través del seu millor jugador, Haaland. El VAR va tenir un protagonisme important en anul·lar un gol de Morata i revisar el de Gavi durant, atenció, 4 minuts. Encara queden al novembre 2 partits més de la fase de classificació que seran testimonials per la selecció. El seleccionador nacional, precisament Luis de la Fuente, treia pit i creu que han aconseguit un equilibri entre veterania i joventut.
Nosotros siempre miramos hacia adelante por el camino que tenemos que recorrer. Creo que tenemos una muy buena base, creo que tenemos un equipo con mucho presente, como lo hemos demostrado, y con mucho futuro, que es lo más importante.
A més, ahir va debutar Alfonso Pedraza, substituint el lesionat Alejandro Valde.
I us parlem també de bàsquet. El Barça supera el Gran Canària en un partit molt dur per 73-83.
El domini dels de Roger Grimau es feia evident en el primer quart, que acabava amb un parcial de 14-18. Brusino, però, liderava la remuntada del Gran Canària al segon quart amb 12 punts. El Barça perdia el descans per 37-32. Els blaugrana, però, es posaven definitivament les piles en l'últim quart, superant el Gran Canària Arena per 73-83. Aquesta era la lectura que en feia el míster Roger Grimau al final del maig.
Bueno, bien, no se nos había puesto bien el partido al final de, bueno, a media parte. Pero bueno, yo creo que hemos ajustado bien, hemos sabido encontrar tiros, sobre todo en el último cuarto de Alex liberado. Luego hay que meterlas, pero bueno, para eso Alex es tan bueno y nada. Y muy contentos de esta victoria aquí en Canarias, que sabíamos que era muy, muy complicada.
No s'atura el Barça de bàsquet perquè demà visita la pista del Partizan a 6:45 en competició europea.
I el Baxi Manresa supera Palència in extremis per 91-92.
Els del Baix es van haver de patir per sumar la victòria, una cistella de Sagnia quan quedaven 3 segons pel final del partit aconseguia fer sumar els baixencs el tercer triomf del curs, el tercer consecutiu, el segon al nou cognòs. Benite va tenir en aquest cas la cistella guanyadora, però no va aconseguir-ho. La sort no el va acompanyar. Amb aquesta desfeta, el Palència seguirà una jornada més cué a la classificació. Badio, amb 20 punts i 24 de valoració, a més una sèrie de 5 triples de 8, va ser el far ofensiu de l'equip del Bages, a més el nord-americà Robinson, amb 16 punts, Geben amb 14 i Taylor amb 12 i 8 assistències van ser les peces clau en la victòria de l'equip dirigit per Pedro Martínez.
Us parlem també de bàsquet femení. El Cadí la Seu segueix amb la bona dinàmica i guanya per 93-76 el Baxi Ferrol.
Tot i que el Baxi aconseguia arribar en igualtat al descans, les gallegues no podien mantenir el ritme al final del tercer període. La presència de Ver acabava sent determinant per les catalanes. La nord-americana del Cadí la Seu oferia la seva millor versió, peça clau en la construcció d'aquesta victòria local. Ver, amb una sèrie de 12-16 en tirs de camp, acabava el partit amb 28 punts, 9 rebots, 3 assistències, 2 taps i, atenció, 41 de valoració. Amb aquest nou triomf, el Cadí la Seu es situa en 7a posició de la Lliga Femenina Endesa.
En handbol, victòria contundent del Barça a la pista del Puente Genil per 28-36.
Tot i que l'Àngel Jiménez de Puente Genil aconseguia plantar cara durant els primers 30 minuts, finalment acabaven sucumbint a la qualitat dels blaugrana a la segona meitat. Després del descans, els de Carlos Ortega en només 4 minuts aconseguien posar-se per davant el marcador, aconseguint un coixí de 7 dianes que impossibilitaria l'equip rival contrarrestar aquest cop gràcies a l'aportació ofensiva d'Ariño i Richardson. Tots dos amb 6 dianes, el conjunt blaugrana aconseguia els 2 punts a Puente Genil.
I en hoquei patins, el Girona sorprèn el Noia i aconsegueix la primera victòria de la temporada per 4-1.
Els gironins firmaven un gran partit i derrotaven el conjunt de Sant Sadurní, que havia començat amb 2 victòries l'hoquei Lliga i estava amb el Barça al capdamunt de la classificació. Els gironins sabien aprofitar les seves ocasions i arribaven al descans amb 1-0 el marcador. El Noia empatava la segona meitat, però els gironins es tornaven a avançar i sentenciaven a les acaballes del maig.
I el perdem que la Fella ha remuntat en la segona meitat del partit i ha aconseguit imposar-se per 3-5 a la pista del Rec amb les Cercaldes.
En la primera meitat els vallesans dominaven completament el partit, es van avançar per 3-1. En la segona els penedesencs recuperaven el to per acabar la remuntada marcant 4 gols més. Ballard en feia 2 pel Caldes, Selva i Mires 2 cadascun pel Calafell.
Parlem també del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, cop d'autoritat al Mundial de Pecco Bagnaia.
El líder del Mundial sortia 13è, però va protagonitzar una remuntada descomunal. Tot estava de cara per Jorge Mantín, que sortia 6è i es va posar primer només començar la cursa, però en quan ja celebrava el triomf i el lideratge del campionat va anar a terra. Victòria per l'italià en un mal cap de setmana en general pels pilots catalans. Marc Márquez i Pol Espargaró van caure i Àlex Márquez no va ni poder participar pels dolors que pateix a les costelles. Se sospita que en té una mesa trencada. Amb aquesta victòria, Bagnaia torna a ser primer al Mundial a 18 punts de Jorge Mart. En Moto2 la victòria va ser per un intractable Pedro Acosta i en Moto3 pel brasiler Diogo Moreira.
En tenis, el polonès Hubert Hurkacz s'ha proclamat campió aquest diumenge del Masters 1000 de Xangai després de derrotar el top 6 mundial d'Andrei Rublev.
Efectivament, tot i que Hurkacz no partia com a favorit, un molt... el tema dels noms del tenis hauríem de comentar algun dia, però en qualsevol cas s'adjudicava amb un... És que és un tema horrorós, eh? Li permetia prendre avantatge sobre el seu contrincant. Rublev, recomanava en aquest cas el pols en el segon set, igualava el marcador, també signant un 6-3. El títol es decidia en el tercer set, on els dos empataven a 6 i era el tiebreak on Hurkacz aconseguia la victòria, remuntant així una temporada que no ha estat massa brillant pel tenista. Aquest és el segon títol de Master 1000 del polonès, sumant així el que el 2021 va aconseguir a Miami. Amb aquests 1.000 punts, Hurkacz escala 6 posicions al rànquing de l'ATP, és 11, incrementant així les seves possibilitats de classificar-se per l'ATP Finals de Turí, que només disputaran a final de temporada els 8 jugadors millor classificats.
Si ets polonès, el més fàcil és dir-se Lewandowski i ho solucionem.
I ja està, ja ho tindríem tot.
És Hubert Lewandowski.
Exacte.
I atenció a aquesta notícia. Els camps de gesp artificial podrien tenir els dies comptats.
Sí, perquè la Comissió Europea vol acabar definitivament amb els microplàstics. Si fa uns dies aprovava l'eliminació de la purpurina, ara és el torn dels camps de gesp artificial. L'organisme especifica que el que contamina d'aquestes superfícies no és la gespa en si, sinó les boletes de cautxú que s'hi poden trobar i que molts dels que ens estiguin escoltant tindran a les botes si juguen habitualment. Aquestes són fetes de restes de pneumàtic i són extremadament contaminants. El fet és que encara no hi ha substitutiu per aquest granulat i la Comissió ha donat un termini de 8 anys per acabar amb la seva existència. Al conjunt estatal hi ha més de 10.000 instal·lacions de gesp artificial i cada any se'n construeixen o renoven unes 400.
Jo, mira, jugar a futbol sense gesp artificial, encara, però sense purpurina...
No, jo m'estic mirant si tinc boletes de cautxo aquí a les botes.
Sí, del que jugues a futbol.
Molts dels que ens estan escoltant, saps?
I també afectarà els jugadors de pàdel.
Que imagina't.
Clar.
Oh.
Pobres.
Tragèdia.
Són legión.
He dit pobres i jugadors de pàdel a la vegada.
Oh!
Uau.
N'hi ha de tot, eh? S'ha democratitzat molt, això, eh?
Sí, 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 en fi, en fi, en fi. Va, continua la cerca, ens posem seriosos, eh? Perquè continua la cerca del futbolista del juvenil A del Córdoba, Álvaro Prieto.
Des de dijous que no se'n sap res, va ser aquell matí quan, segons les darreres informacions, va perdre el tren que l'havia de portar a Córdoba. Després hauria intentat pujar el tren Barcelona-Sevilla, que té parada precisament a Córdoba, però el personal de Renfe l'hauria fet fora del tren en no dur bitllet. Una dona l'hauria vist sobre les 10:30 d'aquell matí als voltants de l'estació. És l'última persona que l'ha vist. Des d'aleshores, res de res. La unitat militar d'emergència s'ha rastrejat durant dues hores als entorns de l'estació sense èxit. La policia continua buscant en un cas que ha qualificat d'inquietant.
I un darrer apunt, en aquest cas sobre el Mundial de Rugby, ja coneixem els quatre semifinalistes amb sorpresa.
Perquè França, l'anfitriona, no hi serà. Ahir va caure amb Sud-àfrica, vigent campiona, per 28-29 en una jornada que també ens deixa l'eliminació de Fiji a mans d'Anglaterra. Així, les semifinals que jugaran divendres i dissabte seran Argentina, Nova Zelanda i Anglaterra-Sud-àfrica.
Gràcies, Pol. Un minut i arribem a les 9 del matí. Anem a la cara B de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Mireu, doncs avui la cara B ens fa mirar cap a casa nostra, cap a Barcelona, perquè és en aquesta ciutat on a hores d'ara s'hi troba el barri més car de tot l'estat espanyol per llogar-hi un pis.
Vaja.
Oh, sorpresa.
No se podia saber.
Zero sorpreses.
No gaires.
No? Abans d'anar al tema, teniu alguna idea? Voleu apostar-ho tot a un barri?
Home, a Per Diagonal.
Clar, jo diria Sarrià-Sant Gervasi. Però...
Jo diria Sarrià-Sant Gervasi.
Però...
Sarrià-Sant Gervasi.
Ai, ai. Jo no ho dic perquè ja ho sé. Ah.